Ahir va sortir aquesta enquesta que fa l'Ajuntament de Barcelona als joves i de la qual la majoria de mitjans han destacat el fet que un 28% dels enquestats té el català com a llengua habitual. Només un 28%. Això són 7 punts menys que fa 5 anys. A més, hi ha una clara diferència segons si es viu als barris més benestants o als més empobrits. En els barris rics, un 42% parla habitualment en català. En canvi, als barris més humils, només un 13%. Per això, a aquesta hora, vull saludar el sociolingüista i investigador del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona, Avelí Flores Mas. Professor Flores Mas, bon dia. Flors Mas, bon dia.
Bon dia. Avelí Flors, sí,
clar. Avelí Flors, perfecte. Així ho direm. Per què està disminuint l'ús del català entre els més joves? Què ha passat en els últims 6 anys?
Bé, hi ha una explicació fonamental i és de motiu demogràfic. Diguem que en aquest període en què s'ha disminuït l'ús del català en un 7%, hi ha hagut també un increment del 7% en la població nascuda fora de Catalunya. Per tant, és població que en principi no coneix el català en el moment d'instal·lar-se a la ciutat i que, pels motius que siguin, no s'incorpora al coneixement i a l'ús d'aquesta llengua. Per tant, és una disminució que és preocupant, però que no significa que la població catalanoparlant estigui deixant de fer ús de la llengua per a passar a fer servir el català, el castellà. De fet, diguem que hi ha una diferència molt clara per lloc de naixement. Els nascuts a Barcelona o a Catalunya, diguem que hi ha una majoria catalanoparlant en aquest segment de la població i el castellà predomina, sobretot en les persones nascudes a la resta de la Unió Europea o a l'estranger. I aquí, diguem, estem entre el 55 i el 80% d'ús del castellà. Per tant, tenim aquestes dues motivacions, aquesta motivació fonamentalment de tipus demogràfic que explica la disminució. De fet, en la enquesta d'usos lingüístics de la població, que se fa cada 5 anys i que promou la Generalitat de Catalunya, ja s'havia detectat, i de fet van aparèixer molts titulars en el seu moment, el 2018, aquesta disminució també en l'ús habitual del català entre la població jove. Un sociolingüista català, que és Joaquim Torres, va fer una anàlisi i novament detectava aquesta qüestió. Entre 2013 i el 2018 hi havia un augment molt important de la població nascuda a l'estranger, i alhora detectava una cosa que és interessant i que també explica moltes coses de com evoluciona la situació del català a la ciutat de Barcelona, i és que l'ús del català estava augmentant a les ciutats de la primera corona metropolitana, i que, per tant, hi havia un efecte d'expulsió de població, diguem, nascuda a Catalunya, nascuda a Barcelona, de la ciutat, que anava a viure buscant, diguem, oportunitats de vivenda més assequible a les ciutats de l'àrea metropolitana, i que, per tant, en aquest àmbit en què l'ús del català és el més minoritari, de fet, a tot el conjunt de Catalunya, hi havia aquest petit augment de l'ús del català. Per tant, tenim aquestes dinàmiques d'atracció, diguem, de població nascuda a l'estranger sense coneixement de la llengua i de certa expulsió de població catalanoparlant nascuda a la ciutat. I això, per tant, estem parlant d'una qüestió de model, diguem, social, de model econòmic, més que no d'una qüestió de polítiques lingüístiques, al final.
Per tant, no hi hauria, o no hi hauria tants motius, almenys, per aquesta preocupació de dir el català va en retrocés, si això ha passat en 5 anys ha baixat 7 punts, doncs poder d'aquí 5 anys encara estarem més avall.
Clar, de fet sí que hi ha un motiu per a la preocupació, perquè direm si se manté el model, direm, econòmic, el model que prioritza l'ocupació en l'àmbit del turisme, etc., la captació de professionals internacionals que s'instal·len a Barcelona però que viuen completament d'esquena a la realitat social de la ciutat, etc. Aquest model, si es perpetua i continua la tendència, diguem, d'atracció d'aquesta població i de disminució de la població per falta d'oportunitats, per falta d'oportunitats d'emancipació, que al final també era una de les qüestions centrals d'aquesta enquesta, la tendència, evidentment, pot perpetuar-se.
Clar, això també és, ara que parla de les possibilitats d'emancipació, també hi ha un factor que crida molt l'atenció i que ara el comentava, que és el fet que en els barris més humils pràcticament la presència del català entre els joves, de manera habitual, no diré que és residual, però estem parlant d'un 13%. Això, què es pot fer per intentar abordar o per intentar que en aquests llocs el català tingui una presència una mica més important?
Sí, aquí hi ha una qüestió de novament, el model demogràfic i de segregació social d'ençà de les immigracions dels anys 50 i 60, que se van establir molt majoritàriament en aquests barris, moltes vegades de nova construcció a l'entorn de Barcelona, i que és on també han arribat les noves immigracions del segle XXI. Per tant, és població que d'entrada ja no era castellanoparlant, ja no era catalanoparlant, disculpeu, i que quan arriba aquesta nova població, que en moltes ocasions és castellanoparlant, si ve de països hispanoamericans, però també té procedències lingüístiques diferents, arriben a un entorn que ja està molt castellanitzat d'entrada per aquesta situació de segregació, diguem, residencial en els diferents barris de Catalunya. I, per tant, se troben en una situació en què els és molt difícil accedir al coneixement i a l'ús de la llengua, perquè diguem que és una llengua que és pràcticament absent dels seus entorns de socialització i també de l'àmbit laboral, en la mesura en què el català no és un requisit per a l'accés a molts llocs de treball, diguem que falten incentius per a l'aprenentatge de la llengua. Per tant, diguem que la idea seria generar espais d'intersecció, espais de trobada entre aquesta població nouvinguda que no pot accedir, que té dificultats per accedir al coneixement i a l'ús del català, i alhora incentivar diguem, la motivació per a l'aprenentatge de la llengua en l'àmbit laboral, en les polítiques socials, etcètera, etcètera.
També hi ha una... Habitualment, quan es parla d'aquest tema, un dels elements que es posa sobre la taula, que no va tant en la línia del que apunta vostè, de la gent que ve a Barcelona i que no té la necessitat d'incorporar el català a la seva vida perquè no li cal, també es parla, sobretot, de les generacions més joves, com les ofertes d'oci, les ofertes d'entreteniment, sobretot a les xarxes, a les pantalles, cada vegada són menys català i castellà, i sobretot cada vegada el castellà es menja absolutament al català. Això es pot traduir en aquestes enquestes, o aquí té molt més pes la qüestió que ara apuntava vostè, demogràfica i d'arribada i de model socioeconòmic?
Diria que en l'impacte directe sobre els usos lingüístics, evidentment, tota la qüestió, diguem, demogràfica, etcètera, té molt més pes. Encara hi ha, diguem que no hi ha estudis que mostren de manera concloent que el fet de no disposar de referents, diguem, audiovisuals o culturals en la llengua pròpia, diguem, afavorisca o perjudica l'ús interpersonal, l'ús entre les persones, l'ús informal, col·loquial de la llengua. Igual que, diguem, que els nostres avis o pares, en funció de la nostra edat, no van tenir productes culturals, no van tenir escolarització, etc., en català, i no per això van deixar de fer servir el català en la seva vida quotidiana. El fet de no disposar de referents audiovisuals en català no significa que automàticament hi hagi d'haver una disminució de l'ús. Aquí el que està més en joc és l'imaginari col·lectiu sobre què podem fer amb el català. I aquí és la batalla important de que el català pugui estar present en tots els àmbits, també en l'àmbit de les xarxes socials, també en l'àmbit de les plataformes audiovisuals, on ara és pràcticament absent, i on calen, per tant, polítiques lingüístiques de promoció i de dotar d'infraestructura per a que les persones, els productors de contingut en xarxes socials que ja existeixen, que tenen una certa visibilitat, diguem que tinguin una infraestructura per a operar en unes condicions més favorables per a, diguem, ampliar aquest imaginari sobre què és possible fer. Ara bé, si això es tradueix en una disminució automàtica de l'ús del català, diguem que no hi ha cap estudi que demostri de manera concloent aquesta relació.
Uh-huh. Ara que parla de polítiques lingüístiques, aquests joves que venen a Barcelona a treballar, a estudiar, i que no tenen la necessitat d'incorporar el català a la seva vida, quina mena de polítiques es pot fer perquè això canviï?
Bé, en primer lloc, caldrien polítiques en què, diguem, hi hagués un requisit molt més clar en l'àmbit laboral. Les persones que vulguin exercir la seva activitat professional a Catalunya haurien d'estar, lògicament, capacitades per atendre al públic en català i en castellà, perquè són les llengües oficials del país. hi ha aquí un problema, diguem que amb les dinàmiques de la globalització evidentment afecten també la qüestió sociolingüística, i per tant hi ha tot un conjunt de sectors professionals, d'empreses tecnològiques, etcètera, etcètera, que, diguem, Barcelona pretén atraure cada vegada més, i que viuen, d'alguna manera, d'esquena al mercat local. No atenen a la població local, sinó que estan desenvolupant la seva activitat professional encarat a un mercat global, i que fins i tot viuen a Catalunya, això hi ha diferents estudis, viuen a Catalunya, no només desconeixen el català i la realitat del català, sinó d'esquena també al coneixement del castellà. Per tant, l'enquesta també és interessant, en què identifica un sector de població que declara que la seva llengua habitual és l'anglès, i que, per tant, diguem que viuen a Barcelona sense fer un ús habitual de cap de les dues llengües, diguem, oficials.
Ferran Caballero.
Hola, bon dia. Tenia dues preguntes molt breus. La primera és, aquest estudi entenc que parla dels últims 5 anys, però no tinc la sensació que els últims 5 anys hi hagi hagut un increment notable de la immigració a Catalunya. Per tant, no acabo de veure si és realment superior al nivell d'immigració.
Em sembla que el que passava a l'anterior és que no es feien a persones no empadronades. Igual aquí, per tant, hi ha el canvi.
Vale.
Per tant, igual estem comparant una mica, no peres amb pomes, però això, no sé. No sé professor, si li consta això.
Sí, de fet, l'època forta, diguem, la immigració més significativa va ser entre l'any 2000 i 2010, i aquí té raó Ferran quan apunta que no hi ha hagut un increment. Els últims anys, abans de la crisi de la pandèmia, s'estava tornant a recuperar els nivells d'immigració previs, però és cert que aquesta segona dècada del segle XXI no ha sigut d'un increment tan fort, però això fa referència al conjunt de Catalunya. A la ciutat de Barcelona en concret sí que s'estava incrementant el percentatge de població nascuda a l'estranger, i sobretot entre la població jove. Per tant, diguem que l'estudi sobre Barcelona sí que pot detectar aquest increment, que pot ser en les dades més globals, no podríem acabar d'identificar. De fet, entre el 2013 i el 2018, que és quan el període de 5 anys entre les dues enquestes d'usos lingüístics al conjunt de Catalunya, diguem que hi havia una estabilització de la immigració, i per tant els indicadors d'ús del català també mostraven estabilitat.
I després, moltes gràcies per l'aclariment, que no tenia clar. I després, la meva pregunta és, la gran política lingüística a Catalunya sempre ha sigut la immersió lingüística, per dir-ho així, les escoles. I aquest estudi, bueno, o en general, però es pot dir que la immersió lingüística fracassa en el sentit que no aconsegueix incorporar el català com a llengua d'ús fora de l'escola? És a dir, que la gent que viu en entorns doncs que no tenen el català com a primera llengua de socialització no acaben d'incorporar-ho encara que l'escola estudiïn i tinguin, per tant, un coneixement bàsic de la llengua?
Sí, correcte. Diguem que aquí hi ha dues qüestions. D'una banda, és el fet que la missió que s'encomana a l'escola des de, diguem, la legislació, l'estatut, la llei d'educació, etc., és bilingüitzar a la població. És a dir, no hi ha un objectiu explícit en la legislació de promoure l'ús interpersonal del català més enllà de l'aula. El que diu la legislació és que tots els estudiants, quan acaben diguem, l'educació obligatòria, han d'estar capacitats per a fer servir català i castellà en condicions d'igualtat. El que passa és que, diguem, que hi ha aquesta percepció que l'escola hauria de fer més per a transformar sociolingüísticament la realitat i per a facilitar el pas del coneixement de la llengua, que al final és un coneixement que és de tipus bàsicament acadèmic, és el coneixement del català que necessitem per a desenvolupar-los en l'àmbit acadèmic, passar a un ús en registres informals, a un ús col·loquial, etc, etc. I per tant el sistema educatiu està poc, diguem, preparat per a facilitar aquest salt. Podria haver discussió sobre si ha de ser o no missió de l'escola. De fet, alguns uns col·legues de la Universitat de Barcelona que van fer un estudi parlant amb el professorat del centre, de dir com gestioneu els usos lingüístics a les aules, detectaven com el professorat mateix detectava com un problema aquesta incapacitat de modificar aquestes normes que porten a fer ús del castellà en situacions en què interactuen persones amb diferents llengües inicials. I aquí és la qüestió que apuntaves tu, i que segurament hauríem de debatre en quina mesura l'escola hauria de facilitar més aquest pas.
Arturo.
Sí, clar, jo una de les qüestions que més preocupant m'ha semblat de l'enquesta respecte a la llengua és més aviat el grau de coneixement, perquè no, que té, és una mica diferent que el que fa servir a casa. I el grau de coneixement quan del català, quan lo compares amb l'anglès, queda per sota, tant no, la competència bona com la regular, com les nocions també. Hi ha més gent que té, no, diguem-ne, només nocions de català, no? Del que ha passat en anglès. Això, clar, per què passa això? És a dir, comptant que hi ha una part de catalanoparlants a Catalunya, evidentment. Per tant, per què passa això que els castellanoparlants o gent que no és catalanoparlant, no sé, té la sensació que ha d'aprendre anglès per treballar a Catalunya o per viure a Catalunya, ha de treballar anglès abans que català?
D'aquí, diguem que ja, d'una banda, jo crec, no he tingut temps de mirar en deteniment les dades, perquè els sociolingüistes també intentem fer vacances, però diguem que sí que és una mica sorprenent aquest 53%, no?, del jovent que diu que sap parlar català a un bon nivell, contra un 58%. Jo crec que aquí hi ha una part, d'una banda, que són dades declarades i que, per tant, de vegades mostren més una voluntat, no? un interès, que no una realitat.
Anglès mig alt, no?
Correcte, és això que posem al currículum tothom i que no s'acaba de correspondre en la realitat, i que també tenim unes expectatives diferents sobre què implica dominar el català, que és una llengua que tenim present en el nostre entorn i que tenim models d'ús de la llengua a un nivell molt alt, en què implica saber anglès a un nivell correcte, que implica, pues, això, poder mantenir una conversa en un àmbit laboral, etcètera, etcètera. Per tant, aquí jo crec que hi ha un problema mateix de les dades, i de l'altra és aquesta idea que comentaves al final, que l'anglès és una llengua que necessitem sí o sí per a desenvolupar els nostres projectes, diguem, personals, professionals, etcètera. I aquesta consciència està molt estesa. De fet, jo vaig publicar un article ja el 2013 en què entrevistava estudiants de secundària i era un tema que apareixia contínuament en els seus discursos. Necessitem l'anglès, molt vinculat al fet que la majoria, era la situació de crisi econòmica, preveien que haurien de marxar a l'estranger a treballar, per tant, aquesta influència dels projectes personals sobre el coneixement. I és cert que el català pot ser percebut com a més prescindible, si no és que vols treballar a l'administració pública, si no és que vols fer de professor, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha aquesta idea que el català és una mica prescindible i, en canvi, l'anglès és imprescindible, a pesar que en la història i en la trajectòria de la majoria d'aquestes persones faran servir el català molt més sovint que no l'anglès, o els seria útil en moltes més situacions que no l'anglès.
Dani Sánchez Dugart.
Sí, jo crec que és interessant moltes de les reflexions que s'han fet. Aquest fenomen de la globalització, de la migració que s'està donant a Barcelona, que jo crec que es veu bastant al barri on jo visc, que és el barri de Ciutat Vella, que de fet jo diria que és un doble fenomen, perquè hi ha, per una banda, la immigració més per motius econòmics, socials, i d'altra banda, aquesta immigració d'expats, d'altres persones d'altres països europeus, que no per necessitat econòmica, però sí per viure l'experiència, o perquè les multinacionals veuen a Barcelona un bon lloc on obrir delegacions perquè, per exemple, els sous són més baixos i tenen persones disposades a venir a viure aquí per viure l'experiència barcelonina, genera aquests dos espais ben diferents en els quals el català s'està minoritzant, i que quan aquests espais es comuniquen en castellà majoritàriament, perquè és la que s'ha establert com a llengua d'ús comú. Però anant a la pregunta, vostè ha vingut a dir, no el vull interpretar malament, però que s'hauria de garantir d'alguna manera que, per exemple, els comerços o que l'atenció es faci en les dues llengues. I jo li vull preguntar com es faria, perquè és cert que jo crec que, si no m'equivoco, no n'estic segur, que en alguna de les lleis de comerç, no sé si va quedar al final tombat pel Tribunal Constitucional, s'havia establert, per exemple, l'obligació que a tots els comerços s'atengués en català com a mínim una de les persones que hi treballa. Crec que simplement és que entenguin el català, no l'han de parlar. Però això no s'està impulsant. creu que s'hauria d'anar per la via de les sancions, i si es n'és per la via de les sancions, és a dir, fer efectives aquestes lleis, que hi hagués inspeccions als comerços garantint el compliment d'aquestes normatives per com a via per solucionar això, o seria contraproduent perquè generaria més rebuig entre el català a comunitats que precisament cal convèncer, com per exemple persones procedents que regenten comerços d'origen pakistaní o altres persones, que precisament és aquí on hem d'enfocar-nos.
És una pregunta francament difícil, perquè sempre trobar el punt mig entre la, diguem, la exigència, no?, en el coneixement de la llengua i, diguem, aquestes estratègies més de seducció quan disposes d'un poder polític que és més, diguem, aparent que real en moltes situacions, és difícil. De fet, aquest principi de disponibilitat lingüística al comerç i en, diguem, en les relacions amb l'administració, etc., està establert des de la Llei de Política Lingüística del 1998, per tant, és una llei que ja té una certa trajectòria històrica, en què hi ha hagut tota la polèmica sobre la recolació, etc., etc., i fins a quin punt hi havia, no?, aquestes sancions o no. I, diguem, que no s'ha volgut, jo diria, que impulsar de manera molt, molt sostinguda, molt, molt coherent. Per tant, jo crec que això entra el debat en tot un debat més ampli, que és la necessitat una mica de renovar, d'actualitzar, de relegitimar també les polítiques de promoció lingüística, de manera que es pugui generar una consciència social que cal potenciar el coneixement i l'ús del català amb una finalitat que no és la de, diguem, impulsar un monolingüisme social en català, evidentment, sinó garantir els drets lingüístics de tota la població i que, per tant, una persona catalanoparlant tingui reconegut i sigui efectiu el seu dret a fer servir el català en les diferents situacions de la seva vida, de la seva vida quotidiana, en la relació, diguem, en els serveis, en l'administració, etcètera, etcètera. I, per tant, no sé exactament, i no em mullaré sobre quina és l'estratègia efectiva que s'ha de seguir, però sí que crec que és important, diguem, que els poders públics, i crec que el nou govern ha manifestat també aquesta intenció, actualitzar, legitimar, etcètera, aquestes polítiques de promoció.
Avalí Flors és investigador del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.